Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Hem començat fa unes dues hores, però aquest és el gruix més transcendental, si volen, del ple municipal celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges, del ple de novembre. Aquests tres debats que hem unit per resultar coherent el discurs, tot i que el tercer va tenir lloc uns quants minuts posteriorment a la celebració dels dos primers. Ens referim als debats sobre aquesta qüestió de la professionalització de la direcció municipal i després el que tenia lloc en relació, ara fins i tot nosaltres em feien valer, el senyor Pereira, a veure si ara sortirà tant aquest cognom com el cognom d'Arnau en el seu dia, de la senyora Arnau, però Pereira amunt, Pereira avall. Bé, doncs, el senyor Enrique Pereira, que és el primer contractat a partir d'aquest nou sistema i que va mereixer també doncs, un debat sobre aquest procés de contractació, sobre com havia funcionat, etc, etc. Hem unit aquests tres debats, tot i que en el ple no es van celebrar d'una forma consecutiva. Els dos primers sí, però el tercer no. Hi ha altres coses que són les que considerarem ara.
Ara anirem una miqueta més per feina, anirem avançant els punts, perquè hi havia l'aprovació de molts comptes justificatius de subvencions atorgades per l'Ajuntament. A la comissió de festes de les Cases Noves per festes populars. A la comissió de festes del Poble Sec també per les festes de Sant Joan, a la comissió de festes del Poble Sec sobre pels carnavals 2008 i 2009, també a l'associació d'amics del Nepal pel projecte d'alfabetització de dones del Nepal, a la Fundació Ulls del Món pel projecte Ulls del Sahara 2008 de suport i atenció i cures oftalmològiques i òptiques a la població saharaui, consulta i intervencions quirúrgiques, prevenció i formació. Després es van aprovar les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions finalistes a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a l'Ajuntament de Sitges i també per projectes de cooperació, desenvolupament, pau i drets humans de l'Ajuntament de Sitges. Està una mica dividit.
No s'espantin, és que la construcció de la frase segurament hagués estat millor si hagués dit de subvencions, la convocatòria de subvencions finalistes de l'Ajuntament de Sitges a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament. Perquè, és clar, no es tracta de demanar subvencions pel desenvolupament de l'Ajuntament de Sitges, sinó pel desenvolupament de projectes internacionals. I d'aquí que a vegades els enunciats dels punts de l'ordre del dia del ple es prestin a vegades una certa confusió. Tot plegat, però, com dèiem, relacionat subvencions, aportacions, ajuts, així en línies generals, a projectes específics i diferents.
Es va aprovar el pagament del 20% restant del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i els Amics de la Sardana, es va aprovar la justificació de la subvenció atorgada als Amics de l'Orga per al 2009, també el 20% restant del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat La Saca Sitgetana de Cultura i Animació, i també el pagament de la subvenció atorgada a l'Associació de Geganters i Grallers de la Vall de Sitges per al 2009. També es van aprovar subvencions al Club de Futbol Blanca Suburb pel manteniment i reparacions, al Club de Futbol Nou Pins Vents, i també l'aprovació dels comptes justificatius de les subvencions atorgades a la secció d'escacs del Casino Prado per l'organització del torneig magistral d'escacs, al Club de Futbol Internacional per la promoció de l'esport federat i escolar, al Club de Bàsquet Sitges, al Club Natació Sitges, a la secció d'escacs del Casino Prado Suburense i també al Sitges Bowling Club, al Club de Petanca Sitges, i em maturo aquí per la promoció també d'uns d'esport federat i escolar i altres per esport de lleure, també a l'agrupació esportiva de les botigues de Sitges per millores i renovació de l'equipament i material esportiu i també al Rugby Club Sitges pel pagament dels consums d'aigua i electricitat del camp de rugby. Tot això es va aprovar ràpidament, gairebé en dues votacions. També es van aprovar l'atorgament de subvencions a entitats i associacions per l'organització d'activitats juvenils a Sitges i a continuació ja ens vàrem aturar en l'aprovació del Pla d'Actuació Social Local en matèria de serveis socials de l'Ajuntament de Sitges. La regidora Mercè Espada va explicar que el pla dona compliment a la Llei de Serveis Socials i que passa d'assistencialista, és una llei que ha aprovat la Generalitat i que passa d'assistencialista a una llei de drets garantits, i és un model aquest de transició que servirà a la Generalitat de Catalunya per fer un pla estratègic. És a dir, s'ha aprovat una llei que obliga els ajuntaments a aquesta aprovació d'un pla d'actuació social local, que això es remet a la Generalitat, que serveixi per l'elaboració d'un pla estratègic que permetrà en el futur a l'Ajuntament doncs aprovar un pla social en el futur. Dona resposta, segons Mercè Espada, a una demanda creixent de les persones i va explicar, entre altres coses, diverses actuacions prioritàries per al 2009, com serveis de primera acollida, protocols d'ajuts socials, pagament més àgil d'ajuts, la incorporació d'un sistema d'informació elaborat per la Diputació de Barcelona o el manteniment del pressupost en temes socials, alhora que es demana a diverses empreses com la Caixa o Construcciones Tomás Gracia que ajudin també o que donin aquest suport. A més, també va explicar Mercè Espada que s'ha hagut de contractar una empresa per donar suport a les quatre treballadores familiars perquè no donen a l'abast amb la feina que tenen ara, estan absolutament desbordades. Això és el que va explicar Mercè Espada en l'aprovació, com dèiem, del Pla d'Actuació Social Local. A continuació es va aprovar el nou conveni entre la Regidoria d'Acció Social i l'Oficina Local de Càritas Ajuda Fraterna a Sitges i a continuació també es va fer un traspàs d'una concessió d'una parada del Mercat Nou, es va donar compte l'acord de la Junta de Govern per autoritzar la realització de les obres de reforma del Museu Cau Ferrat, perquè doncs, l'Ajuntament també ha de dir la seva i es dona compte al ple. Es van aprovar decrets d'alcalde de requeriment de cessament d'ocupació de l'immoble Villa Glòria, conegut com a Can Vinyals, no es va donar cap explicació sobre quina és aquesta ocupació, i per últim també es van resoldre les al·legacions i es va adjudicar o es va aprovar, perdó, de manera definitiva el plec de clàusules que regiran l'adjudicació de l'ús privatiu de les places vacants de l'aparcament de l'Escorxador. Són unes 30 places aproximadament més que surten en aquell indret. També es va aprovar un expedient de modificació de crèdit del pressupost per al 2009 i es va aprovar la constitució de la Comissió Informativa Específica de Seguiment del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del municipi de Sitges. Aquesta comissió, que estarà formada per per regidors de l'equip de govern, també per representants de tots els grups polítics de l'oposició i també per altres persones de la societat civil sitgetana i un parell d'arquitectes formaran part també d'aquesta comissió que ha de reelaborar el catàleg. Ara estem buscant la pàgina. Es celebra Convergència i Unió, va ser el primer que va parlar el senyor Jordi Mas, celebra la posada en marxa d'aquesta comissió que doncs en el fons ha de tancar, i ho va dir, em sembla, d'aquesta manera, Armand Paco, de tancar definitivament l'urbanisme després de l'aprovació del Pla General. És a dir, després del Pla General doncs s'havia d'aprovar un nou catàleg per doncs acabar de definir el que es pot fer, el que no es pot fer en determinats indrets del municipi. Com dèiem, Jordi Mas primer va celebrar la posada en marxa. El patrimoni és fonamental en el futur econòmic i en la identitat del poble, i també celebren l'obertura a l'oposició i a la ciutadania. Lluís Mercè va dir que ja era hora, des de la passada legislatura ja reclamava que hi hagués aquesta revisió del catàleg, i això sí, va dir que això seria costós, que caldria, haurien de tenir previst un pressupost perquè no és fàcil una revisió del catàleg. Àngels Pérez, d'Esquerra Republicana, va dir que més val tard que mai, i va reclamar que es constituís en celeritat. Armand Paco va dir que efectivament intentarien anar el més ràpid possible. Fins i tot Armand Paco va assumir que efectivament hi ha hagut un cert retard motivat, entre altres coses, primera, es va aprovar el Pla General, ha passat un període, però també hi ha hagut la tramitació de molts plans parcials i molts plans especials abans de decidir entomar aquesta tasca, que és la revisió del catàleg. Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va dir que és una llàstima que s'encari en el tram final de la legislatura. Armand Paco, com dèiem, va dir que el primer objectiu de l'equip de govern va ser el Pla General, i un cop acabat, ara toca aquesta segona part, que és la revisió del catàleg, va dir Armand Paco, fins i tot que seria una satisfacció de poder acabar-lo dintre del que resta de legislatura, i abans de final d'any va garantir que en principi hi hauria d'haver la primera convocatòria, com a mínim per sentar les bases de com ha de funcionar aquesta comissió. De tota manera, va explicar al regidor d'Urbanisme que l'Ajuntament ja té a la seva disposició documents valuosos i, per tant, ja hi ha feina avançada, com per exemple l'estudi en l'aixecament en tres dimensions que va fer en el seu dia a la Universitat Politècnica de Catalunya i que està ara mateix a disposició de l'Ajuntament. Lluís Mercè va dir que... Bé, va acabar dient això, que fa 3 anys i mig que es va aprovar el Pla General i, per tant, doncs, que ja tocava fer aquesta revisió. I, per últim, el debat el va tancar l'alcalde, Jordi Baget, que va dir que si acabem això, doncs això que deia jo abans, si acabem això deixarem l'urbanisme de Sitges planificat per molts anys. Escoltem, per tant, aquest interessant debat molt més breu, evidentment, que obria Jordi Mas.
Celebrem que es posi en marxa aquesta comissió de seguiment del Pla de Protecció del nostre patrimoni arquitectònic per diversos motius, fonamentalment per tres. El primer és obvi, realment hem de defensar el nostre patrimoni arquitectònic com un dels actius essencials sobre els quals hem d'edificar el nostre futur. L'atracció de Sitges no només és de sol i platja, sinó que hi ha tot un bagatge cultural, històric i artístic que hem de posar en context, sobretot també en aquest futur econòmic incert que estem vivint. Defensarem, doncs, aquest valor cultural de la nostra vila, ja que, en certa manera, d'ell també depèn el nostre futur. En segon lloc, el nostre patrimoni és també símbol de la nostra identitat, que cal, doncs, conservar per tal de que no es dilueixi sota influències externes. Mantenint els símbols ajudarem, òbviament, a preservar la nostra identitat com a poble. I per tant, en tercer lloc, celebrem que hagin incorporat aquesta comissió de seguiment representants de tots els grups polítics, així com experts externs independents que ens ajudaran a fer més completa la nostra tasca. Només amb l'obertura de les comissions a la ciutadania podrem fer que la tasca de la comissió sigui transparent i sostenible a llarg termini. Gràcies.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Lluís Mercè.
Ja era hora on teníem que arribar, perquè ja fa 3 anys i pico que estic reclamant el tema del catàleg, senyor alcalde, sí, de veritat. Té any per any, i bueno, any, dia que passa any que empeny, no? Però vull dir, ja fa d'això, a l'anterior legislatura que ja li reclamava el tema del catàleg. Vostè ho sap, senyor alcalde, i ja és hora. Jo pregunto, ja això es va traspassar o es traspassarà al model 21, si no tinc mal entès, no? I ja està adjudicat això a l'equip redactor? I ja estan els diners posats? Bueno, estan o estaran? Pregunto. No, clar, vull dir, clar, això és un tema que costa diners, no és barat, per això estic dient... igual estic parlant de 180.000 euros o més, possiblement, per això dic que no estic parlant aquí d'unes xifres que són petites, i llavors, per això, clar, m'agradaria saber com tenim aquest tema, perquè, clar, aquí aprovem una comissió amb la qual a millor es convocaran al mes de febrer o març de l'any que ve i veurem si el posen en pressupost o no la posen en pressupost, o de moment aquí ja hem matat a la gallina, no? Però de moment falta els ous.
Miri, si li convoquen...
A veure, que... parlem-ne de tot això. Gràcies.
Qui vol dir alguna més? Algú vol dir alguna més? Sí, senyora Parés.
Bé, diria que ja era hora. Em penso que portem reclamant la comissió, la constitució d'aquesta comissió des de la constitució del ple, de l'Ajuntament, però no del 2007, sinó gairebé la del 2003. Per tant, bé, més tard que mai, més val tard que mai, per tant, posar-nos fil a l'agulla i posar-nos a treballar, perquè realment entenem que el catàleg, la revisió del catàleg, perquè evidentment ja existeix un catàleg i el que s'ha de fer evidentment és revisar-lo, replantejar-nos-ho, augmentar i crear doncs, noves fitxes de protecció del nostre patrimoni. El que sí que jo li demanaria al regidor responsable de la comissió és que realment es constitueixi amb força celeritat la comissió, que, si més no, es pugui treballar amb una tranquil·litat sense haver de córrer el 2010 i que es pugui fer en aquesta legislatura doncs, l'aprovació de la revisió del catàleg del patrimoni i arquitectònic de Sitges. Per tant, doncs, felicitem-nos tots, perquè uns per pesats i els altres doncs, perquè al cap i a la fi han tirat endavant la comissió, doncs, ens podem posar a treballar per la protecció del nostre patrimoni.
Alguna paraula més? Senyor Andreu Bosch.
Seré molt breu perquè, de fet, el principal argument que ha sortit aquí per part dels meus companys és que ja era hora, i tant, perquè era una de les grans coses que teníem pendents des de l'aprovació del Pla General. Per tant, doncs, això tocava de fer i és una llàstima que s'hagi encarat en el tram final d'aquesta legislatura. És a dir, s'està acabant la legislatura, queda un any i mig. Per tant, doncs, em sap greu el retard. I també ens sap greu que hi hagi tanta pressa amb altres coses, que es prioritzin altres coses. Avui passarem a aprovació un punt en l'ordre del dia que facilita la implantació d'una universitat internacional aquí a Sitges, i és una llàstima que aquesta universitat no hagi demanat el pla del catàleg de Sitges, perquè ja el tindríem fet. Gràcies.
Si al senyor Lampaco li hagués donat la paraula abans, igual totes aquestes paraules haguessin acabat. Faré al revés. Senyor Lampaco, ara contesti.
Gràcies, senyor alcalde. A veure, comparteixo, lògicament, com no podria ser d'una altra manera, els objectius que el company de Convergència i Unió ha manifestat en la seva exposició en relació al que impulsarà el Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Catàleg, entre altres coses perquè és, diguem-ne, la peça fonamental i central d'aquest tipus de document, no? Home, ja era hora, diuen vostès. Sí, certament, com que el regidor d'Urbanisme no ha tingut res més a fer, doncs segurament per això era hora. I era hora, no durant tres anys i pico que ho han demanat, o fins i tot abans. Home, jo crec que l'objectiu fonamental d'aquest govern, i així es va posar de manifest l'any 2003, era primer de tot tenir un pla general, perquè els vull recordar que des de l'any 98, en la qual es produeix la suspensió o l'anul·lació del planejament de Sitges i l'entrada en vigor de les normes subsidiàries, cap govern, és a dir, el govern que hi havia abans que nosaltres, no va fer no només la revisió del Pla Especial de Patrimoni del Catàleg, que és aprovat de l'any 91, sinó ni tan sols un nou pla general. Per tant, entomo les culpes, però el regidor no ha estat ociós, no ha estat sense fer res. Els recordo que hem modificat 9 vegades el POUM des de l'any 2006 en relació a temes molt importants que han creat o que pretenen crear una xarxa de ciutat doncs, millor de la que teníem i intentar posar en equipaments dels que no teníem i sobretot infraestructures i dotacions públiques i privades que milloraran la qualitat de vida i sobretot donaran ocupació. Per tant, accepten vostès les meves disculpes de no haver tirat endavant a temps doncs, la revisió del Pla Especial. També cal dir doncs, que espero no faltar a la meva paraula si dic que em sentiré molt content de que amb aquest govern, al capdavant de l'Ajuntament de Sitges, doncs, tinguem un pla general i un pla especial de protecció del patrimoni del catàleg nou. Seria una satisfacció per a aquest regidor, no només per ser la força política que ho ha impulsat, que permetim aquesta llicència, sinó sobretot perquè ho hem aprovat perquè tots hem volgut fer-ho, perquè tots hem volgut consensuar aquesta revisió. En tercer lloc, no trigaré massa temps a convocar la comissió de seguiment, és al contrari, jo crec que d'aquí a final d'any els convocarem per la primera reunió, la qual fixarem el règim de funcionament, el règim de reunions, fixarem les persones que han de venir, ja estan nomenades, però en qualsevol cas, si considerem adient o oportú, que han de venir unes altres, i lògicament es posarem a treballar. Aquest regidor està a la seva disposició per treballar els dies que calgui, les hores que calgui, els moments que calgui, els mesos que calgui. És a dir, si hem de trobar-nos un cop per setmana, un cop per setmana, si hem de trobar-nos un cop cada 15 dies, cada 15 dies, és a dir, no els hi posarà cap objecció. També dir al senyor Mercè que no s'amoïni, és a dir, hi ha una feina feta que l'he explicat en alguna ocasió en relació al Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Catàleg, i és que l'Ajuntament de Sitges doncs, ja s'ha preocupat, malgrat no oficialitzar a l'acte de constitució d'aquesta comissió de tenir documents valuosos i importants. Si recorden, i ara em fallarà la memòria, fa un any o any i mig vam signar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya, a la qual es feia un aixecament en tres dimensions de totes les finques catalogades que formaven part del document que ja tenim aprovat. És que no estem intentant aprovar alguna cosa que no tinguem, sinó, com ha dit molt bé la companya Parés, tenim un document que és el Pla Especial aprovat de l'any 91D. Doncs tenim una eina de treball diferent, no?, que ens donarà moltes més possibilitats als que som neòfits, lògicament, però també als tècnics, doncs, per poder treballar sobre bases més certes, millors, eines millors, i per tant jo crec que accelerarà fins i tot doncs, el grau de coneixement que podem tenir d'aquest document que tothom ha sentit parlar del Pla Especial de Patrimoni del Catàleg i que moltes vegades molta gent no sap en realitat què és el que abasta aquest document. I finalment doncs, la societat municipal té la feina d'encomanar els treballs de redacció que puguin ser menester per confeccionar el document, però evidentment hi ha una feina que podem fer nosaltres. I quan dic nosaltres no parlo només dels representants polítics o de les persones que ens ajudin, sinó també dels serveis tècnics municipals que ja van fer en el procés d'elaboració i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Per tant, entre tots plegats, jo crec que serem a temps de tenir el document a punt i amb els recursos tècnics i econòmics necessaris. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Lluís Mercè.
Perdó, haurà una feina bastant raonable amb arreglar sobretot la normativa. Després que si la façana és més maca o menys maca, això ja es veurà i hi haurà altres tècnics, però crec que sobretot els tècnics tenen que treballar molt, molt amb el que és la normativa. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies i com ha dit el meu company Armand, esperem doncs aquest any aconseguir-ho i la veritat és que el Departament d'Urbanisme ha treballat amb molts plans parcials i importants i si acabem això, quasi deixarem l'urbanisme de Sitges molt ben planificat per molts anys. I això són gràcies al meu company i a l'equip d'urbanisme que hi ha a l'Ajuntament de Sitges.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
La qüestió del catàleg que també va ser protagonista, però conciliant totes les posicions presents a l'Ajuntament de Sitges en la sessió plenària corresponent al mes de novembre. L'aprovació, per tant, de l'inici d'aquest procés que ha de permetre revisar el catàleg dels edificis patrimonials de Sitges. Què ens queda, Joan?
Doncs ens queda la desestimació d'una al·legació presentada per Due Diligent Report i l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit d'equipaments públics, dotacions Vallbona situat a les botigues. També es va aprovar la modificació puntual del Pla General en referència a la zona verda entre l'estació de ferrocarril i el carrer Orgran de Sitges, la resolució també d'al·legacions i procediment d'ocupació directa i la relació de béns i drets urbanístics de les finques situades a l'àmbit del Pla Parcial Urbanístic PPUU de la plana Santa Bàrbara Vallpineda. De fet, aquesta és la reordenació que ha de permetre, si en el seu dia ve, aquesta Universitat de les Arts que s'anunciava, que aquí va haver un petit debat on al final l'alcalde doncs, va dir que encara que fins i tot no acabessin de venir doncs, aquesta Universitat de les Arts, Sitges tindria o l'Ajuntament tindria a disposició doncs, un sol per fer doncs, altres equipaments. Per tant, doncs, en el fons, aquest pas s'ha de donar per si venen, però si no venen, doncs també aquest pas no estarà mal donat. Un altre aspecte, aprovar i assumir conjuntament l'exercici de les competències inspectores i sancionadores dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives autoritzades per l'Ajuntament. Aquí va haver una discussió entre Andreu Bosch i Armand Paco. Andreu Bosch va dir que sembla que es prenguin decisions favorables als amics i desfavorables a qui no ho són, i això doncs va enfadar i molt Armand Paco, que va dir que és mentida i no ho accepto, i a continuació li va dir a Andreu Bosch que no s'havia llegit la llei, perquè de fet aquest punt s'aprovava perquè hi ha hagut un canvi també legislatiu per part de la Generalitat, i aquí el que es vol és posar ordre. Va admetre Armand Paco que potser en alguns llocs no s'hi ha arribat prou i l'Ajuntament hauria d'haver estat més amatent, però no hi ha arribat, però que en qualsevol cas s'intentarà d'estar-ho. I per altra banda, doncs, també li va dir a Andreu Bosch que si realment té una clara sospita del lloc que està denunciant, de que l'Ajuntament està afavorint els amics, doncs que el que ha d'anar a fer Andreu Bosch és anar al jutjat i denunciar-ho. Andreu Bosch va respondre a Armand Paco dient que ell havia dit només que ho semblava, no que ho fos. Aleshores, Armand Paco també va dir que la llei té una voluntat de descentralització vers els ajuntaments i l'Ajuntament, això obliga l'Ajuntament a estar més a sobre, sobretot temes com els sorolls, i és un problema molt, molt complicat, molt complex, perquè la capacitat sancionadora és molt important també, la que té l'Ajuntament, i per tant doncs cal, diguem, ajuntar els drets que té la gent a no ser molestada en el seu àmbit privat i el dret que tenen, evidentment, els empresaris de desenvolupar una activitat comercial. Per tant, doncs, la cosa queda així. Al final, Marc Martínez va llegir les paraules que hi ha sobre de l'alcalde. Diu, sobretot apliquin aquesta normativa amb prudència, justícia, sí, sí, i templança. Ja va generar doncs una certa rialla al Saló de Plens.
Digui-li temperança, que també els hi servirà, eh? Però són les tres paraules sota les quals, diguem-ne, hi ha tot el que diran del Saló de Plens. Ens sembla que justícia és la que hi ha precisament sobre la cadira de l'alcalde.
Correcte, eh? Sí, és prudència, justícia i templança. El següent punt, aquí ens tornarem a aturar, l'aprovació inicial del Pla d'Acció d'Energia Sostenible del municipi de Sitges, un pla d'acció que va ser explicat per Josep Urriols, que té algunes mesures concretes. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va dir que de tota manera hi havia molts dèficits, com per exemple que en tot Sitges no hi ha cap placa fotovoltaica per generar doncs energia fotovoltaica, o també que el 2006 Sitges, segons es veu que es desprèn del dictamen que dona peu en aquest punt, Sitges va emetre 8,9 tonelades mètriques de gasos d'efecte hivernacle, molt per sobre de les poblacions amb el mateix volum d'habitants. De tota manera, això quedaria mig compensat pel fet de que hi ha una població no estacional que doncs genera també un cert impacte, doncs que aleshores, si les sumes, sí que estem dintre de la mitjana catalana. A més, hi ha un altre aspecte, que serien les cimenteres, que també generen, perquè de fet el sector més contaminant, i això també ho va dir Jordi Mas, és el sector serveis, però clar, el sector serveis, perquè hi ha un sector industrial que no està en el nucli del municipi però que sí que genera una certa contaminació. Àngels Parés va dir que s'abstindria en positiu i felicitava a l'equip de govern pel canvi de sensibilitat, i Andreu Bosch va dir que el pla de tota manera l'entén com a poc ambiciós i poc valent, perquè si l'objectiu del pacte d'alcaldes, que en el fons també està al darrere de l'aprovació d'aquest pla d'acció per a l'energia sostenible de Sitges, només marca una reducció del 20% pel 2020 i el 2030 es pretén un 100% de reducció, doncs es pregunta Andreu Bosch com ha d'anar aquesta, si ara en 10 anys hem de baixar només un 20%, l'altre 80% l'haurem de baixar en els 10 anys següents, i per tant considera el pla insuficient i per això va acabar-se abstenint. Escoltem, per tant, aquest darrer debat del ple d'ahir. Comença el regidor de Medi Ambient, Josep Urriols.
D'aquí a pocs dies s'iniciarà a Copenhaguen la Conferència Mundial sobre el Canvi Climàtic, promoguda per l'ONU, que reunirà a un bon nombre de països compromesos amb aquest fenomen mundial que ja ningú discuteix responsablement. Les emissions de CO2 a l'atmosfera constitueixen el principal, que no únic, motiu de l'efecte hivernacle que està modificant a l'alça la temperatura global del planeta. Aquesta conferència hauria de donar com a resultat un pacte a nivell mundial que, d'entre altres mesures, ha de possibilitar la reducció de les emissions globals de CO2, tot substituint el Tractat de Kyoto. És evident que sense el concurs i el compromís seriós dels quatre països més contaminants del món, Estats Units, Rússia, la Xina i la Índia, no serà possible fer efectiu aquest nou compromís. Estarem d'acord que es tracta d'un problema global que necessita solucions globals, però als problemes globals també hi podem posar solucions locals. Cal que cada ciutadà individualment, cada nucli social, cada municipi, cada país apliqui en la mesura de les seves possibilitats i responsabilitats les mesures i esforços necessaris per combatre i reduir les emissions de CO2. Fa pocs anys, i davant del fenomen negatiu del creixent forat a la capa d'ozó de l'Antàrtida, causat majoritàriament per l'alliberament de gasos fluoclorats utilitzats en aerosols, refrigeració i aparells d'aire condicionat, entre d'altres, la ciutadania, empreses, fabricants i administracions públiques es van posar ràpidament d'acord per actuar-hi i minimitzar els efectes nocius. L'èxit ha estat notable i avui ja podem dir que el fenomen del forat de la capa d'ozó està, com a mínim, controlat. Per tant, sí és possible actuar individualment i localment enfront d'un problema global. El segle XIX va ser el del carbó com a font principal d'energia. El segle XX ha estat el del petroli, amb dos combustibles fòssils. El segle XXI serà el de les energies renovables, especialment l'eòlica i la solar. L'Ajuntament de Sitges, juntament amb gairebé un centenar més de municipis catalans, es va adherir el 3 de novembre del 2008 a l'anomenat Pacte d'Alcaldes, promogut per la Unió Europea, per treballar en l'horitzó de l'any 2020 amb el triple objectiu en l'àmbit local de Sitges de reducció del 20% de les emissions de CO2, increment de fins a un 20% de l'eficiència energètica i utilització d'un 20% de subministrament energètic provinent d'energies renovables en relació a les xifres de consum de l'any 2007. Tot plegat es mou al voltant de la xifra emblemàtica del 20. Durant tot l'any 2009 hem estat treballant conjuntament amb l'Oficina Tècnica del Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a qui vull agrair públicament el suport tècnic i econòmic per tal de preparar el PAES, Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, del municipi de Sitges. S'ha fet un treball rigorós d'anàlisi i diagnosi del consum energètic a casa nostra, en relació a tots els àmbits públics, edificis i equipaments, transport, empreses concessionàries, etc. De tot plegat n'ha sortit aquest pla que avui us presentem. És un pla ambiciós, valent i amb moltes propostes. En l'àmbit dels edificis públics i equipaments municipals, en l'enllumenat públic i semàfors, al sector domèstic, al sector serveis, a la flota de vehicles municipals, pròpia i externalitzada, al transport públic, al transport privat, en la producció d'energies renovables, plans de mobilitat i transport, en criteris de renovació urbana i planejament, eficiència energètica, en la recollida de residus i en el consum d'aigua. Fins a un total de 47 propostes, però malgrat ser un pla agosarat i ambiciós, és un pla possible i sobretot necessari. És el full de ruta que haurà de seguir Sitges i especialment l'Ajuntament en els propers anys per fer efectiu aquest compromís amb el medi ambient. Com a garantia del compliment del pacte, també ens comprometem a fer una auditoria o informe mediambiental cada dos anys de les fites i projectes realitzats per comprovar-ne els avanços i compliment. Algunes de les propostes i programes ja estan en marxa i ja hi estem treballant. A tall d'exemple, la substitució de la totalitat de les làmpades dels semàfors per LEDs, la realització d'un pacte per a la mobilitat a Sitges, la proposta que s'ha presentat per al programa d'inversions FEIL 2010 de substitució dels quadres reguladors de flux a capçalera de l'enllumenat públic per reduir-ne el consum i millorar l'eficiència, el projecte per a la instal·lació de panells solars per a la producció d'energia fotovoltaica en cobertes de diversos equipaments municipals, etc. Aquest pla no serà la solució a tots els problemes energètics de Sitges, però des de l'Ajuntament tenim el deure i l'obligació de contribuir en totes les nostres possibilitats a fer que el nostre món sigui més sostenible, més ecològic i més responsable energèticament. Aquest govern municipal hi creu molt seriosament. Gràcies.
Gràcies, senyor Riols. Paraules? Senyora Parés? Perdó, senyor Mas.
Va. Sí, gràcies, senyor alcalde. Realment ens congratulem que el govern hagi fet per fi un pla sobre l'ús de les energies renovables al nostre municipi, un pla d'acció de l'energia sostenible que porta per títol. Realment tenim clarament dèficits que cal corregir. Resulta alarmant, per exemple, tal com recull aquest informe que ens presenten avui, que no hi hagi al municipi cap ni una instal·lació d'energia solar fotovoltaica, com a mínim en el període 2000-2006, com bé diu l'informe. Amb tant d'hores de sol com tenim, realment no sabem aprofitar aquestes hores i aquest sol per generar una energia elèctrica que ens podríem estalviar per alguna altra banda, no? També, segons l'informe, el municipi de Sitges va emetre un total de 228.447,2 tones de gasos d'efecte hivernacle l'any 2006, el que va representar un 8,9 tones d'aquest tipus de gasos d'efecte hivernacle per càpita, molt superior a la mitjana catalana del mateix any, que es situava en 6,3. És a dir, per dir-ho d'una manera, el que diu l'informe és que estem un 40% superior a la mitjana. Cosa que tampoc és certa, com diu l'informe, perquè no cal dir que aquest valor tan elevat s'explica per la diferència existent entre la població empadronada, aquests 27.000, i la població que realment viu al municipi i la que ens visita. Per tant, si dividim entre els empadronats més els visitants, hagués donat un valor més normal. Per tant, creiem que no els hagués costat massa agafar, per exemple, algun valor real de com a mínim les pernoctacions als hotels de Sitges per tal d'afinar una miqueta més en aquesta dada i no deixar-nos com uns dels que més contaminem a Catalunya. Malgrat ens sorprengui també, el sector amb més emissions del municipi de gasos d'aquest estil és el sector de la indústria, amb un 35,6%, que s'explicaria sobretot i principalment per la presència de les cimenteres al nostre terme municipal i que consumeixen una gran quantitat d'energia elèctrica. Seguidament, hi ha el sector transport, amb un 20,5%. Aniria bé, doncs, ja que això sumen més, molt més del 50%, que fixessin les seves prioritats d'actuació en aquests dos àmbits a millorar en aquests dos, en la seva situació. Amb les cimenteres, realment, hi ha poc a fer dins l'àmbit d'aquest pacte d'alcaldes, òbviament, perquè aquest sector industrial està subjecte a la directiva del comerç d'emissions i, per tant, està fora de l'àmbit d'aquest projecte PAES. En el transport, i això és on em volia centrar una mica més, en el transport sí que realment hi ha alguna cosa a fer, sí que penso que podrien esforçar una mica més i focalitzar els seus esforços. El transport causa més del 20% del consum d'aquest tipus de gasos i realment el que sí, de fet els hi recomano la documentació presentada a una jornada organitzada per l'ICAEN, per l'Institut Català d'Energia, el passat dia 24 de desembre, que duia per títol Els reptes dels vehicles elèctrics a Catalunya, les necessitats dels municipis, on va haver l'assistència de molts ajuntaments catalans, de Lloret, de Viladecans, etc. En l'àmbit del transport públic podem millorar i molt, ja que segons l'estudi el transport públic al municipi de Sitges només és del 2% de tot el transport del municipi. Per tant, aquí tenim un gran camí a córrer i espero que puguem avançar en aquest sentit. Demanaríem, sobretot, que aquest pla que avui ens presenten i, a part de les coses puntuals que ja es puguin estar fent, no es quedés només en fum. Voldríem uns compromisos molt concrets per part del govern sobre aquestes activitats. Per exemple, dels 100 vehicles que té la flota municipal, en quin termini assolirem l'objectiu que fixa el pla de substituir-ne el 25% per cotxes elèctrics, per vehicles elèctrics. Dels 8 milions, que això jo crec que cal dir-ho, evident, totes aquestes actuacions tenen un cost i han de constar d'alguna manera en els pressupostos de l'Ajuntament. Dels 8 milions d'euros que representa la inversió necessària per pal·liar les mancances energètiques del municipi, segons l'informe, el qual concreta 46 actuacions concretes, quines d'aquestes, ja dic, a part de les que ja s'estan fent, quines d'aquestes es posaran en marxa i quan? Ens agradaria que la màxima concreció per tal de fer creïble i traslladar el que diu el pla a la realitat de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Parés.
Bé, jo el que voldria, primer de tot, és justificar l'abstenció d'Esquerra Republicana, no pas perquè no estiguem d'acord amb l'aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible, sinó perquè en positiu volem participar en les diferents propostes i l'oferiment que ens va fer el regidor i, per tant, doncs, toca l'abstenció. El que sí que també voldria és felicitar, en aquest cas, a l'equip de govern pel canvi de sensibilitat. Un canvi de sensibilitat perquè es tira endavant aquest pla d'acció que, de fet, ja havia començat a treballar el regidor del 2003 al 2007. de Medi Ambient, en aquest cas el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, i, per exemple, una de les propostes que es havia tirat endavant precisament era el de posar plaques solars en els diferents edificis públics. Aquest és un exemple perquè l'ha tret Convergència i Unió, però que al final doncs, no va reeixir i que espero que en aquests moments, doncs, amb aquest pla, puguem realment encaminar ja definitivament, aprofitar els recursos que tenim al municipi i fer doncs, un municipi que compleixi tots els requisits de la sostenibilitat, en aquest cas concretament doncs, sobre l'energia i caminar cap a altres principis també de municipi sostenible.
Gràcies, senyora Parés. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. La veritat és que, per una banda, estem contents que es faci un pla d'acció per a l'energia sostenible aquí a Sitges. Em sembla que tot el que sigui avançar en aquest sentit serà poc. Ara bé, nosaltres tampoc no podem votar a favor. Per què? Perquè, primer de tot, el senyor regidor ha parlat d'un pla ambiciós i valent i nosaltres discrepem d'aquesta observació, d'aquesta apreciació. Nosaltres pensem que aquest pla és poc ambiciós i molt poc valent. I a més tenim proves d'això, proves que dimanen del mateix, de la mateixa convocatòria del Consell Municipal de Medi Ambient, en el punt 6è, diu Sitges 2030, sostenibilitat i autosuficiència energètica, el pacte d'alcaldes, és a dir, autosuficiència 100%, aquí estem parlant el 2020 d'un 20%, 20%, 11 anys, és a dir, de 2020 al 2030 només ens queda el 80%, i això és ambiciós, això és el que realment tocaria en un pla des d'ara, des del 2009 fins al 2030, és el que tocaria fer en un període d'11 anys, només el 20%, quan hem d'anar al 100%. Home, no ens diguin que això és un pla valent ni ambiciós. Sembla més, dona la impressió, i per això no anirem als tribunals, no els acuso, que és un pla de cara a la galeria, com moltíssimes coses que fan vostès. Per què dic això? Home, perquè ja hem vist actuacions, com la que ha dit la meva companya, que han quedat frenades pel seu govern. És a dir, hi havia unes plaques solars en l'edifici de les Pluelles, que estava gairebé el projecte acabat i posat el fil a l'agulla, i encara no hi ha aquestes plaques. O, per exemple, el mercat municipal, una proposta en una reunió, no de ple, sinó en una reunió d'aquestes que es fan internes a reunions amb els grups polítics. Acció per Sitges proposa que al capdamunt del mercat es facin unes plaques solars que cobreixin tot l'aparcament de tal manera que per una banda obtinguem ombra i per l'altra energia solar, i ens diuen sí, 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 com sempre, i després brillen per la seva absència, com en altres temes, eh? Ara ens enredaríem, però vaja, la qüestió és que, per desgràcia, no podem votar a favor d'un pla que, pel que nosaltres pensem, és insuficient de cara a complir amb uns objectius de sostenibilitat energètica que a nosaltres ens sembla que no és adequat el que es presenta avui aquí, perquè és possible el 20%, però també seria possible el 40% perfectament. Gràcies.
Senyor Josep Urriós, pot contestar, sí, per favor.
Senyor Mas, efectivament, Vallcarca és que mengen a part. Vull dir, és un problema especial, però també és cert que no directament des de l'Ajuntament, des de la Generalitat i des de l'agrupació de cimenteres de Catalunya s'està treballant en combustibles alternatius a la cimentera. Llots de depuradora, fraccions orgàniques, restes de mobles, de fusta, etc. Allò, biomassa. S'està treballant amb això i amb bons èxits i bons resultats avalats per la pròpia Generalitat. Des de l'Ajuntament en fem un seguiment important, estem en contacte amb la cimentera per veure'n els avanços. En som molt interessats en aquest tema. Efectivament, això és un problema que no el tenim a la mà, però paral·lelament hi treballem. El transport públic a Sitges en els últims anys s'ha incrementat notablement. Vostè sap que és deficitari, però que ens interessa molt. En el nou plec de condicions estem treballant sobre la possibilitat d'encabir-hi vehicles híbrids, elèctrics al 100%. Avui no és possible perquè l'orografia de Sitges no permet un vehicle estricte i únicament elèctric, perquè en determinades zones de Sitges el vehicle elèctric estricte doncs, no acaba de funcionar prou bé, avui per avui, amb les tecnologies existents. Però, evidentment, tot això ens preocupa. De cara al compromís de les coses que farem, una de les coses que ens hem de comprometre i que el pla porta avui és que hem de fer una auditoria cada dos anys del que s'ha fet, dels èxits assolits, dels incompliments que no hàgim fet, etc. Això el propi pacte ho exigeix. Ens exigeix que ens retratem cada dos anys i fem aquesta auditoria. Des d'aquest pla se'ns ha sigut presentat fa relativament poc, ja estem treballant a la regidoria per començar a fixar objectius possibles de cara al 2010. Jo no tindré cap inconvenient en el moment que hàgim establert tot el pla d'actuació per al 2010 presentar-li. Vull dir, no, en fi, està a la seva disposició, com aquest dematí doncs, amb el correu, doncs, aclarir-li tots els dubtes i facilitar-li tota la informació. L'abstenció de l'Esquerra Republicana, senyora Parés, vostè ja m'ho va explicar, efectivament, jo li admeto doncs, i li agraeixo doncs, l'explicació que em va donar de la seva abstenció. Em sembla perfecta i no ho entenc com un feo en el pla. Al contrari, li agraeixo. I el senyor Bosch no el contesto, no paga la pena.
Tots i 56 minuts, com ens deia en Joan Totosaus, al darrer dels debats o dels debats de més transcendència en el ple municipal d'ahir. Tenim allò 3 minuts, a veure si aconseguim arrodonir-ho a una, i en Joan ens fa un resum del que queda encara
que queda.
A veure, de la sessió d'ahir.
Doncs comencem. L'últim punt de l'ordre del dia era l'aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament i la Generalitat per la cessió d'espai a una infraestructura de telecomunicacions municipal. De fet, és col·locar una antena de TDT, de televisió digital terrestre, al dipòsit d'aigua que hi ha al final del carrer Puig d'en Boronat, que doncs, puja cap a la Creu de Sant Isidre, doncs allà hi haurà, donarà senyal, sobretot alguns veïns de la zona del Poble Sec que tenen més dificultats perquè queden amagats del Montgròs, que és on hi ha l'emissor principal de la comarca, doncs tindran allà una antena que en principi s'ha de col·locar en molt breu. Aquesta és el darrer dels punts que es va aprovar. Després hi havia les mocions, per una banda una moció d'Esquerra Republicana amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, va ser aprovada per unanimitat. Una altra que també presentava Esquerra Republicana en relació a posar-li nom als exalumnes del Col·legi Sant en nom, demanat un nom, un carrer, al professor del Col·legi Sant Josep, demanat per exalumnes d'aquest col·legi. Sembla ser que aquesta petició ja s'havia formulat per part de l'Ajuntament a la Comissió de Toponímia el mes de gener passat. El que passa és que Àngels Parés es va queixar de que quan van a Cultura a preguntar-ho li van dir que no en sabia res. Aleshores, Gavi Serrano va instar doncs, per a la retirada d'aquest punt, perquè en principi la Comissió de Toponímia ja té aquesta informació.
Una anècdota... Recordes el nom del professor?
No, perquè no apareix en el...
Entesos.
En el punt.
Cap problema, doncs.
No apareix en el punt.
En qualsevol cas, em sembla que un dia ens ho dirà l'Eduard Tomàs, perquè forma part del col·lectiu d'alumnes del Col·legi de Sant Josep. El que passa és que...
Sí, Lluís Mercè també va recordar que ell havia estat alumne del mateix professor i recorda que es veu que
l'havia...
Que estovava bastant aquest professor, i això, doncs, a Jordi Bagent no li va agradar gaire. Va dir, a veure si li hem de posar un nom a un carrer, a uns mètodes d'educació doncs, que no serien els més convenients. De tota manera, la cosa va quedar tancada aquí.
I si hi ha un llistat d'alumnes, hem d'entendre que la majoria dels alumnes estaven contents i deuen tenir un bon record del professor.
Més enllà d'això, encara va passar un punt per l'urgència, la moció de suport que presentaven tots els grups municipals a l'editorial La Dignitat de Catalunya. Aquest editorial que va sortir als diaris, doncs, tots els grups, excepte el Partit Popular, Jorge Carretero va dir que respectava que la resta de grups en donessin suport, però va preferir, doncs, ja que és el seu grup el que té presentat
aquest recurs contra el Tribunal Constitucional,
doncs va preferir que abstenir-se en aquesta votació. I per últim, precs i preguntes, ràpidament, destacarem algunes que va presentar Convergència. l'estabilització de les platges. Sembla ser que al gener hi haurà reunió sobre el tema d'estabilització de les platges. L'Acadèmia Bacardí, es veu que la gent de l'Acadèmia ja ha mirat tres llocs i estan fent estudis, i si al final es queda aquí Sitges, la inversió serà molt important, segons va explicar l'alcalde. I per últim, sobre la renovació del Club Nàutic, l'Ajuntament demanarà que aquesta renovació es porti a terme pel màxim legal, la renovació de la concessió que ha d'atorgar la Generalitat. I una cosa que ens deixàvem, l'Agnès de Sitges, allò que no sortia als pressupostos, l'Agnès de Sitges, doncs bé, no sortia perquè és l'Institut Català de Finances el que fa el finançament d'aquesta obra, per això no apareixien els pressupostos de la Generalitat. Ho va explicar ahir també el regidor Javier Fernández.
D'acord, o sigui que els diners, a ver-los, ahí-los, com sí, dirien els gallecs.
Però no apareixen els pressupostos perquè
venen de l'Institut Català de
Finances els que ho financia.
El repàs a la sessió ordinària d'ahir de ple municipal, Joan, gràcies. Per al resum, sessió que va acabar a les 12 de la nit, la trobaran penjada en dues parts al web de Ràdio Maricel, una primera, tal com ho hem fet, bàsicament centrada en aquesta nova direcció professional de l'Ajuntament i el debat que va suscitar, i la resta dels altres temes de l'ordre del dia. Demà hi tornem a partir de les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.